Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb Joan Pol Alcaraz.
Vinga, va, doncs com cada dilluns també iniciem setmana parlant del món dels videojocs i és per això que ens acompanya el periodista i expert en videojocs, Joan Pol Alcaraz. Joan Pol, què tal? Com estàs?
Molt bé, bon migdia.
Bon migdia.
Bon migdia? No sé si es, si es pot oficialitzar una mica.
D'aquest programa, sí.
Perfecte.
Què? Què portem avui?
És que em sento una mica avergonyit perquè he d'obrir un parèntesi abans de començar. Jo la setmana passada vaig estar parlant de videojocs de futbol.
Sí.
Començava l'Eurocopa, no sé què, videojocs de futbol. Doncs vaig dir que la tesi era que el FIFA s'ho menja tot, etcètera, etcètera. Sí. Doncs just la setmana passada va néixer...
No m'ho puc creure.
Ja havia nascut, ja s'estava parlant d'un videojoc de futbol que es diu UFL.
Sí.
I la setmana passada va néixer com la versió beta, que vindria a ser una versió que encara no es pot llançar per vendre al públic i que la gent... Però sí que hi ha gent que ho pot descarregar per provar,
etc. La versió de proves, per
la versió de proves, sí. El que passa és que la van obrir una mica, diguéssim. Clar. I llavors, tota aquesta setmana passada s'ha estat parlant que ha sortit un videojoc que pot, que pot fer ombra al FIFA.
M'ha encantat, això.
Sí, sí. A veure, si vols, llavors, la meva tesi que el FIFA... que només el FIFA no val perquè està bé que hi hagi alternatives i tal, llavors, si vols, aquesta tesi funciona, no? Perquè ha nascut una alternativa.
Plot twist, se'n diu d'això, eh?
Vaig arribar a casa, pràcticament, o l'endemà, i dic, hòstia, no pot ser, eh? No pot ser que just...
Les notícies m'han jugat a la contra.
Just sortir això. Clar, jo n'havia sentit a parlar, però ningú li donava massa importància pel fet que el FIFA s'ho menja tot.
Està molt bé que
surti això. I se'n comença a parlar i sembla que pot funcionar. Ja ho veurem, ja actualitzarem, en tot cas.
Val.
Però ja està, volia fer aquest parèntesi.
Espera. Les dades que tens a la mà, Joan Pol...
Digues.
Amb aquestes dades, tu creus, ja no et dic superar, però tu creus que realment aquest UFL li pot arribar a fer la competència
sí,
a FIFA?
Si està ben fet, sí. I el motiu que em ve al cap és bastant senzill, que és que només pel hype amb el que ha sortit, hype és, diguéssim, les expectatives que ha generat, sí. Jo crec que ja expliquen molt per quin motiu pot funcionar aquest videojoc, que és perquè la gent també està una mica cansada que només hi hagi el FIFA. És a dir, per molt que el FIFA tingui molt èxit i que la gent... i que tingui, vaja, que sigui el joc més jugat, ja vam dir, per jugadors no professionals,
diguéssim. Mateix, diguem-ne.
Sí, però què passa? Que la gent, al final, veu que surt una cosa que pot ser una alternativa i com a mínim provar-ho, ho provaran. També per quin motiu? Perquè també serà d'aquests gratuïts. Free to play, que es diu. La gent se'l podrà descarregar, provar i a veure què passa.
No serà de pagament, eh?
No serà de pagament. De pagament seran diverses opcions que hi hagi dins del joc, que això encara està per veure. Però de la mateixa manera com els de Prevolution Soccer van desmantellar el Pro i van fer el eFootball, que ha fracassat, però que també la idea era fer-lo gratuït. Bueno, la idea ha estat i és fer-lo gratuït.
Sí.
I la gent se'l va descarregar i el va provar i va dir, això és una merda. Tornem al FIFA, no?
Uau.
Però... jo crec que la gent el provarà. I si està ben fet, doncs pot funcionar. Clar que sí. I si ofereix alternatives, un sistema de joc diferent, potser més ràpid, potser amb opcions, com vam comentar l'altre dia, no? Potser et puguis llançar, puguis enganyar l'àrbitre, o puguin... Jo què sé, qualsevol alternativa, qualsevol cosa que pugui fer que sigui diferent al FIFA, la gent no jugarà un FIFA, diguéssim, senzill, o un FIFA mal fet. Uh-huh. Però sí que la gent pot se'l descarregarà per provar-lo i a veure si aquest FIFA diferent els ofereix alguna cosa que el FIFA no els està oferint. I ja està.
Bona aquesta.
I s'està jugant l'Eurocopa i continuem parlant de futbol.
Ara.
I em passo el dia parlant de futbol i això és terrible.
Escolta, igual que s'acostava el futbol amb l'Eurocopa, ara el que s'acosta és l'estiu.
Sí, sí, s'acosta l'estiu i...
Tu has deixat en safateta, eh?
Clar, exacte, gràcies. No. En la mateixa safata que m'ho he posat jo, perquè jo dic... I de què parlo? Perquè hi ha moltes coses de videojocs. Dic, bueno, arriba l'estiu, calor, videojocs d'estiu... Però això dic, bé, videojocs d'estiu potser més cap al final de temporada, que encara no hi som, però he pensat, jo potser aquesta setmana ja començo a anar a la platja algun dia, i els últims dies ha plogut molt, platja, mar, pluja... Doncs m'han vingut al cap videojocs d'aigua, videojocs aquàtics.
Ah, bona aquesta.
Sí, videojocs aquàtics... què vol dir videojocs aquàtics? Bé, abans vull parlar d'un tema que crec que és molt important. M'agrada i em ve de gust portar debats o portar idees que en el món dels jugadors, dels videojugadors, diguéssim, estan molt presents, però que en canvi la gent doncs, potser no controla.
Val.
I és que hi ha tot un tema amb el que es diuen els nivells d'aigua, d'acord? els nivells d'aigua. Què és això? Què és un nivell d'aigua? Un nivell d'aigua és, en un videojoc, doncs, per exemple, posem un Mario, un Super Mario, sí, d'acord? Tothom el té al cap, vas saltant, reculls monedes, mates enemics...
És el primer, Joan Pol, que quan has dit videojocs aquàtics et volia preguntar, perquè, clar, un Mario Bros, diguem-ne, normalment va per la muntanyeta, va saltant, sí, no? Però arriba el moment en què es capbussa.
Doncs aquest és el tema. El
això nivell... és un videojoc d'aigua?
No, això és un nivell d'aigua dins d'un videojoc, plataformes, que hi ha de tot, i de fet de nivells d'aigua dins d'aquests jocs n'hi acostuma a haver pocs. Per què, de fet? Doncs perquè hi ha tot un tema dins del món dels jugadors que els nivells d'aigua acostumen a estar bastant, bastant mal vistos. Per què? Doncs posem-nos al cap, tu estàs corrent per la muntanya,
sí,
tu ara, Joan, estàs corrent per la muntanya, estàs matant enemics saltant-los a sobre, etcètera, wow, etcètera. Sí, mira, escolta'm, què passa si entres a l'aigua? Et mouràs d'una manera molt diferent,
clar,
i de fet d'una manera bastant, bastant, diguéssim, patosa, no per ser tu, sí, sinó no, perquè no, sí, és molt més difícil moure's a l'aigua, tot plegat pesa més, etcètera.
I patosa també ho pot
ser. Jo no m'atrevia a dir-ho, no sé si estic davant d'un nedador professional frustrat,
no,
o alguna cosa així.
Ni que em posin manguitos, això és el que et vull dir.
Més lent encara et mouries,
lent,
no?
Exacte.
Doncs això, tu si et mous dins de l'aigua et mouràs d'una manera més complicada que si vas corrent pel carrer, per etcètera, sí, per exemple.
Sí, sí.
Què passa en un videojoc? Que s'intenta reproduir el mateix. Llavors, en un videojoc, quan tu estàs acostumat a anar corrents amb el Mario amunt i avall i entres a l'aigua, uh-huh, de cop allò es converteix en una cosa lenta,
clar,
en uns moviments, diguéssim, erràtics, trafagosos, que és allò com... Em costa avançar, no?
Sí.
Llavors, tu quan saltes, tens calculat que faràs el salt com quan estàs fora de l'aigua i és un salt diferent? Aleshores, és tot plegat, diguéssim, que acostuma a fer-se una cosa bastant difícil de mastegar, no?
Val.
I és relativament difícil trobar bons nivells d'aigua dins de videojocs que no són d'aigua, diguéssim, ara d'això en parlarem,
val,
però abans volia parlar d'això, no?, que és molt important que si algú, pel que sigui, es troba en una taula amb dos jugadors dient... Ara estava en aquell nivell de l'aigua, no sé què. Què estan dient del nivell de l'aigua? Doncs els nivells de l'aigua són una cosa que pot estar bastant mal vista, no? Després,
val,
o mal vista, o aquest punt crític. De fet, he trobat molts vídeos de... a YouTube, de rànquings, 10 nivells d'aigua que sí que valien la pena. O sigui, imagina't com són els altres, no? Perquè n'hagis de buscar 10 que sí que valguin la pena. Doncs això seria el tema dels nivells d'aigua. Però després, vull parlar no tant dels videojocs amb nivells d'aigua, sinó dels videojocs que en comptes d'anar per la muntanya, pel camp, per on sigui, i de cop entres a l'aigua, sinó dels videojocs on no surts de l'aigua.
Val.
No? Què podries dir? Home, doncs si els nivells d'aigua són tan difícils de mastegar, un videojoc d'aigua, que tot passa a l'aigua... quin horror, no?
Clar.
Què és això? Què és això? Doncs vull parlar d'aquests videojocs d'aigua, perquè en general hi ha molt pocs videojocs que passin íntegrament a l'aigua. I, de fet, a mi em sorprèn, perquè tenint en compte que tu en el món del videojoc pots fer qualsevol cosa, pots fer el que et doni la gana, pots convertir-te en el personatge que vulguis, diguéssim, bueno, en els que et deixin els desenvolupadors, però vaja, que les opcions són il·limitades. Per què no fer més coses dins de l'aigua quan normalment nosaltres doncs, no podem ser bussejadors o peixos o el que sigui, no? Doncs hi ha uns quants videojocs que passen a l'aigua, no n'hi ha tants, i vull parlar d'ells perquè, a més, hi ha una cosa que m'interessa bastant, que és que són videojocs que també canvien bastant el plantejament d'un videojoc normal. Jo el primer dia ja vaig dir, potser... el tema de si tu jugues a videojocs et converteixes en algú violent no està provat, diguéssim, i no és això, però sí que és veritat que molts videojocs agafen la violència com a pretext. I jo penso que potser hauríem de... reduir bastant el nombre de videojocs on la violència és el pretext. I en aquests videojocs d'aigua, com a mínim en alguns dels que parlaré, la violència no hi és per res. Uh-huh. I tot i això són videojocs increïbles. Així doncs, vull parlar d'alguns exemples de videojocs d'aigua perquè la gent es pugui fer la idea,
vinga,
de què són els videojocs d'aigua. I del primer que vull parlar és Abzu, no ho sé pronunciar ben bé, un videojoc de l'any 2016 de Giant Squid.
Ja sona aigua, això, eh?
Sí, oi? Ja et dona com una sensació de... Aquí està passant alguna cosa...
Però que un dia hem de parlar de les músiques, els videojocs,
sí,
que
a més que a mi m'encanta.
Potentíssima.
Jo treballo, de fet, he preparat aquesta secció escoltant bandes sonores de videojocs.
Boníssim.
Jo treballo escoltant bandes sonores de videojocs perquè em concentro... A veure, clar, no em posaré una de 16 bits de... Aquesta, o sigui, la que posem...
De quines, perdona?
No, home, no.
T'hem entès, t'hem entès.
Aquesta, exacte, aquesta.
Val.
Això, clar, això per treballar potser acabaria traient espuma per la boca. No,
sí,
no,
sí, sí,
les
sí,
que
sí.
són més tranquil·les com aquesta d'Apsu, no? Tinc apuntat aquí el guió, que s'aturi tot.
Val.
Tinc això apuntat, per què?
Hauria de posar-me... La música no s'aturi mai.
No, no, sí, sí, tot.
A tot?
No, no, és broma. S'estem tornant... Perdó,
tornem-hi.
Estic fent... No sé què estic fent avui. Videojocs d'aigua, tornem-hi.
Després del món dels videojocs, la gent que no en sap de videojocs ens diuen que som uns friquis o sé què...
Primer dia, no, que els videojocs tal, fenomen cultural, no sé què, i et trobes un tio que arriba aquí fent... No, a veure, prou, va. Això, tinc apuntat que hauria de posar-me dempeus per parlar d'aquest videojoc.
Sí?
És veritat, mira, ho faré. Tinc apuntat, no ho faré perquè la secció serà incòmoda. Efectivament, està sent molt...
No, s'ha posat de peu.
M'he posat de peu, està sent molt incòmode, torna a seure. No, però és perquè és un videojoc de debò, que recomano moltíssim, Apsu. Insisteixo, Apsu o Apsu, porta un... Crec que porta com un accent al final de la U, porta com un accent d'aquests francesos, però no n'estic del tot segur. És igual, Apsu, si la gent ho busca ja ho trobarà. És un videojoc preciós, el definiria sobretot com un videojoc bonic, com un videojoc estètic. És un videojoc molt diferent, la violència no hi és per res, per res de res de res. Llavors, quin és l'objectiu d'aquest joc si no és matar marcianitos, no? Que la gent pot tenir al cap de què pot anar un videojoc si no és d'això o de marcar gols. Doncs, l'objectiu d'aquest videojoc és gaudir-lo, és gaudir de l'experiència. Tu ets un bussejador que, bàsicament, et capbusses a l'oceà, o, de fet, apareixes ja capbussat a l'oceà, i comences a trobar-te amb peixos molt bonics, amb colors molt vius, amb, no sé, corall, amb qualsevol... O sigui, amb tota mena de coses que tu pots veure, per exemple, en un documental sobre videojocs, sobre el fons marí, i diràs... Hòstia, que xulo. Doncs amb això el que pots fer és viure-ho, és tenir l'experiència de ser-hi dins. Però és que,
és
molt maco. És que només de buscar fotos...
Estic mirant imatges.
M'ho puc posar de fons de pantalla, això és xulo.
Sí, sí,
és xulo.
Sí, sí, sí.
I a més, a poc a poc van apareixent ciutats inundades, civilitzacions perdudes que pots anar descobrint. És a dir, és un videojoc molt, 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 molt bonic. I crec que val la pena de provar-lo perquè potser una persona li pot tirar enrere la idea de jugar un videojoc i matar enemics, perquè pot ser, a vegades jo hi ha videojocs que els trobo tan violents que segons com tinc el dia, no em ve de gust això
tampoc.
Que en general s'estructuri tot a partir d'aquí o que s'estructuri molts jocs a partir d'aquí tampoc no m'agrada. Hi ha dies que arribes cansat de treballar o del que sigui i et ve de gust capbussar-te al fons del mar i viure-ho en primera persona, que és la gràcia dels videojocs, que és molt diferent de veure-ho en un documental a la televisió, perquè t'ho sents més a prop, no? I és un videojoc de debò, molt bonic. No té res a veure amb el FIFA, bueno, amb l'EA Sports FC, que vam dir l'altre dia que havien canviat de nom, amb el Call of Duty... Amb el Fortnite... No té res a veure amb això. A més, l'objectiu no és guanyar, no has de... O sigui, és a dir, és una idea molt diferent de videojoc. I de debò, si algú té... Per PlayStation 4, per exemple, el pot trobar per ordinador, es pot trobar per moltes plataformes de la passada generació, diguéssim, perquè és del 2016, però està perfectament actual, aquest joc. Que el provi, sobretot, si tenen. I si, pel que sigui, doncs, algú coneix algú que juga a videojocs, i que estàs tot el dia a la Segona Guerra Mundial, que sembla que no podem sortir d'allà en els videojocs a vegades també, no? I a les pel·lícules, doncs, proveu.
Això t'ho preguntaré sovint, Joan Pol. Com es diu aquest videojoc?
Apsu.
Apsu. Amb talonari, vull dir.
Sí.
És pagament, això,
Aquest videojoc és de pagament.
Sí.
Aquest videojoc... De totes maneres, ara, és veritat que no ho he mirat, però sent del 2016 deu estar bastant, bastant barat, perquè més no és un, com que tampoc és un triple A, que es diu, que són els videojocs fets per grans desenvolupadores, diguéssim, el que vindria a ser un blockbuster al cinema, aquests videojocs d'entrada ja no surten per 70, 80 euros, sinó que surten per 30, 40, i havent passat ja 8 anys, estarà molt bé de preu, i a més, normalment, menys a Nintendo, que això és un tema del que també parlarem, però en el que no és Nintendo, de seguida comencen a sortir ofertes que segur que aquest joc en algun moment ha sortit per 5 euros o per 10 euros, segur, o a Steam, que és per ordinador, o a la PlayStation Store de la PlayStation, a qualsevol lloc segur que ha sortit barat. És de pagament, però es pot trobar molt, molt bé de preu, seguríssim.
Anem a la segona opció.
Anem a la segona opció, que es diu Endless Ocean, que és un videojoc que va... Ara en parlarem perquè ara han tret una nova versió, però va néixer l'any 2007, i és de la desenvolupadora Arika. Let your arms enfold us through the dark of night.
Molt Eni, això, eh?
Sí, ara estava...
Sí o no?
Me la vaig posar i no vaig... I dic, estem a Gladiator, de cop? Sí, sí. Endless Ocean. Endless Ocean és un cas bastant, bastant similar al d'Abzu, eh? La veritat és que no... O sigui, dic, parlo de dos videojocs que són tan similars, sí, perquè vull mostrar, diguéssim, que els videojocs aquests que passen dins de l'aigua, doncs poden ser una cosa molt diferent a la resta. Endless Ocean és un videojoc de l'any 2007 i és un videojoc exclusiu de la Wii, de la... potser probablement de les consoles més exitoses de Nintendo. Qui no ho recordi ara pel nom, doncs és aquella que tenia un comandament que era una mena de bastonet i que la gràcia és que, doncs, si tu feies anar-lo cap a l'esquerra, el personatge es movia cap a l'esquerra o movia el braç a l'esquerra, a la dreta, i aquest videojoc, la gràcia és que també és un videojoc de busseig, també és un videojoc d'exploració, diguéssim, de descobrir, de conèixer sense arribar a aconseguir coses molt, molt concretes, i aquí no trobes tant civilitzacions perdudes ni coses així, sinó que és més realista, és un oceà més realista, però la gràcia és trobar animals, és trobar dofins, balenes, taurons... diguéssim que si sí, alguna persona que és molt amant dels animals, hi ha gent que els dofins li encanten i que viatja segons quin sí. lloc per nedar amb dofins, que em sembla fantàstic, però en aquest videojoc es pot tenir un petit tastet, perquè ho pots fer, pots nedar amb dofins, pots fer coses així, no?
És realista, això?
Aquest joc és, diguéssim, és, intenta que ho sigui. Clar, és un videojoc de l'any 2007, ara potser ha quedat una mica antiquat, però jo crec que encara es pot jugar. Hi ha videojocs que envelleixen molt malament, com tot, com hi ha pel·lícules que també. Sí. Aquest videojoc ha envellit prou bé, perquè com que és una proposta tan diferent, tampoc és que hagin sortit moltes versions. I ara en parlarem, de fet, és que ha sortit una versió aquest mateix any per la Nintendo Switch, però com que ha fracassat una mica, no ha acabat d'agradar la crítica, tampoc el vull vendre ara molt bé, perquè el primer sí que va funcionar. Passa una mica el mateix que amb Abzu, que també és un videojoc que, com que passa dins de l'aigua, és un videojoc lent. I dèiem, home... clar, la gent critica a vegades els videojocs els nivells aquàtics dels videojocs normals perquè són lents, però és que aquí la gràcia és que sigui lent, perquè la gràcia és que exploris a poc a poc. Vull dir, la idea, la idea no és que et trobis...
No ets una llanxa, diguem-ne.
Clar. La idea no és que vagis per allà, no sé, assassinant dofins, vull dir, és el contrari, no?
Que gaudeixis però, una mica...
Mira, has de gaudir de l'experiència.
Mira, José Matosas, amb cara de dir-te no sé quina mania tens amb els dofins.
Sí, perdó, i després pararem d'un videojoc que et converteixes en dofí, és igual. A veure...
Avui és la secció, jo crec que és la secció més plot twist que porto en tota la temporada.
Sí, és que, a veure, quantes seccions t'han parlat de convertir-te en dofí, també...
No, clar, és veritat.
Sí, no, però que ningú s'esperi això, que ningú s'esperi anar per l'oceà fent el mal, al revés, no? Tu vas per l'oceà... doncs això, gaudint, assaborint-lo a poc a poc, no? I per això crec que Endless Ocean és un videojoc que està molt bé. També és un videojoc de pagament, però sent un videojoc tothom pot anar a qualsevol botiga, per exemple, de segona mà a buscar un Endless Ocean. Si el troba, estarà entre 3 i 5 euros, jo crec. És un videojoc que ja té 17 anys, vull dir, no... és de pagament, es pot trobar barat, i com que jo crec que es pot provar, segur que hi ha molta gent que té una Wii a casa molt abandonada, perquè la Wii va ser una videoconsola que la idea era apartar-la del tot del mercat de PlayStation i Xbox i portar-la a un mercat molt familiar. De fet, els anuncis es veien gent molt gran, gent de 90 anys, jugant a tennis amb el comandament de la Wii, que jo li vaig donar a la meva àvia quan em vaig... I no sabia què fer. O sigui, la veritat és que tampoc... Vull dir, Nintendo es va passar una mica de frenada en el tema d'anem a fer una videoconsola molt familiar, perquè després, no sé, quants cops t'ajuntes tota la família a jugar una... És a dir, això com a pretext estava xulo i van aconseguir vendre molt, però després potser es va quedar una mica a mitges, però segur que hi ha molta gent que té una Wii abandonada a casa. Doncs mira, si li volen donar una oportunitat, Endless Ocean, el van a buscar a qualsevol lloc de segona mà, el trobaran molt bé de preu, i això, que està molt bé. Ara, n'ha sortit un aquest any, 2024, per la Nintendo Switch, una segona part d'Endless Ocean. De fet, no és ni una remasterització, és una segona part, però l'han deixat pels terres. Llavors no n'he volgut parlar gaire. Val. Tornem a la versió del 2007 i ja està.
Abans de passar al següent, però... Ara que parlaves de consoles abandonades, un dia parlarem també d'això, que és molt interessant. Jo crec, segurament equivocadament, que hi ha dues consoles històricament abandonades, que són la Wii, i estic molt d'acord, i la Xbox.
La primera Xbox. La Xbox, la que és la Xbox.
Sí.
Bé, o la PlayStation 2, també, perquè se'n van vendre moltíssimes. Suposo que... Però quan dius abandonades, a què et refereixes? A que... O sigui, jo comparo...
Aquell la tenia allà i jugava molt, i de cop...
tothom s'ha oblidat de...
Exacte.
A veure, clar, la Xbox ha continuat... O sigui, a veure, la Xbox, què passa? Que la Xbox, sobretot la 360, que és la que comparteix generació amb la PlayStation 3,
sí,
és una consola que funciona bastant, bastant bé.
Sí, encara?
Sí, sí, sí. I n'han tret dues versions més, sí, una per competir amb la PlayStation 4 i una per competir amb la PlayStation 5, i la de la 4 encara va aguantar una mica, i ara la veritat és que està quedant bastant, bastant enrere. PlayStation s'ho està menjant tot.
Sí, eh?
Nintendo està tirant per intentar coses una mica diferents amb les seves franquícies, amb Mario, Zelda, Pokémon, perquè intentar fer la guerra amb Call of Duty i tal, ja veuen que no poden. I la Xbox, doncs sí, també està quedant... De fet, té coses molt interessants la Xbox, la nova Xbox, que no té PlayStation, eh? I també en podríem parlar. Però sí, és a dir, ha quedat abandonada pels jugadors, diguéssim, no? Però la Wii em refereixo que la gent les té abandonades perquè es van comprar Wiis, gent que no havia jugat mai a videojocs. Llavors, gent que no havia comprat mai consoles es compra una Wii i juga una mica, però després doncs la deixa abandonada, o potser molta gent segur que se l'ha venut o el que sigui. Però què és això? Que hi deuen haver-hi moltes Wiis a cases d'oients, fins i tot, que això, és que els hi treguin la pols i que juguin a l'Endless Ocean o altres jocs que valen molt la pena de la Wii. Següent videojoc. Ens convertim en dofins.
Ai, ai.
Echo the Dolphin. Puja, puja.
És això, eh?
És molt... I estem canviant, ja. Es nota, que estem canviant.
És un dolphin que ve del sonar, eh?
Sí, sí, veiessis com es mou.
Es mou una mica del sonar.
Es mou una mica del sonar.
Val.
Va, diguéssim...
Necessito buscar-ho, això.
Va, molt propulsat. Si busques a YouTube algun vídeo, si la gent busca vídeos d'aquest videojoc, veurà que aquest dofí va trambòlic, que diguéssim, no?
Trambòlico, eh? Va
trambòlico, sí, sí.
Wow.
Echo the Dolphin és un videojoc molt mític, és a dir, per les persones que van jugar a Mega Drive, a les consoles de Sega dels anys 90, okay. Echo the Dolphin és un videojoc molt mític. Neix l'any 1992 per la desenvolupadora Appaloosa Interactive, i Echo the Dolphin és un videojoc que funciona perfectament i del qual se'n fan moltes parts, i fins a l'any 2000 estan traient Echoes the Dolphin, però vaja, tot va una mica del mateix. La gràcia és que et converteixes en un dofí, clar. Quan pots tu convertir-te en un dofí?
No.
Segons
no,
com el sonar, segons clar. Que has pres, doncs
ui.
Potser... Però vaja, que en general...
Sí que es mou sí, sonar, eh?
Es mou sonar, mira'l. O sigui, que la gent ho busqui, perquè és un dofí que va bastant boig. És un dofí, doncs quan t'expliqui de què va el joc fliparàs, eh? Perquè tu dius, em converteixo en un dofí, què faig jo com a dofí?
Clar.
Doncs ets un dofí que tens la capacitat de viatjar en el temps.
Uau!
No en tens prou amb ser
no
un dofí,
creure.
Sinó que viatges en el temps. I no només viatges en el temps, sinó que has d'impedir que uns extraterrestres oceànics envaeixin la Terra. Clar, imagina't com has d'anar amb aquest dofí, no? De fet, la gràcia d'aquest joc és tot el revés que dèiem abans de... videojocs aquàtics, lents, no sé què, sí. Vas explorant. No, aquest vas
va ràpid,
o sigui, has d'intentar agafar les corrents de l'aigua per anar tan ràpid.
Mira,
és que
dolphin.
Fa uns salts
mira
que no entens res. A veure, clar. I és un videojoc, és un videojoc super, super mític. I, home, als anys 90, principis dels 90, estaven fent videojocs que passaven dins de l'aigua i que funcionaven la mar de bé.
Sí.
Per què els hem deixat de fer, no? Perquè també podies anar ràpid per l'aigua i que fos un videojoc molt divertit. I fas unes acrobàcies boges amb un dofí, que, de fet, per ser un videojoc dels 90, també ha envellit molt bé.
Sí.
De pagament, sí, home, en el seu dia era de pagament. Ara, per jugar-lo de manera original, doncs s'hauria d'anar a buscar una versió original, s'hauria de tenir una Mega Drive o una Genesis o alguna consola d'aquells anys. Això seria molt complicat. Què passa amb aquests videojocs? Que es pot jugar per l'ordinador perfectament, ara. No sé fins a quin punt és del tot legal o no, la veritat, no sé per tema llicències i tal, però vaja. O sigui... es pot fer molt fàcilment. No, també, i després també hi ha reculls de... Jo tinc, per exemple, per la PlayStation 3, un recull de videojocs de la Mega Drive,
sí,
que també es pot trobar baratíssim per 10 euros segur, i que tens l'Echo de Dolphin 1, 2, i el Junior, que va ser la tercera part, és a dir, hi ha moltes opcions. Doncs això, un videojoc molt, molt xulo, que és totalment diferent dels altres. Aquí sí que va ràpid, sí que l'objectiu és combatre enemics, etc, etc, però que també passa dins de l'aigua i que pot ser genial en comparació amb els altres. I acabem amb James... Pond.
Com?
James Pond.
Amb P, eh?
Amb P. James Pond.
Au. què, per no pagar drets, això, sí. O què?
A veure, clar, a veure, és un videojoc que passa dins de l'aigua. Pont, en anglès, vol dir estany. No. Ets el Jaume de l'estany. Era un videojoc bastant catxondo, sí, sí. És a dir, aquesta música és increïble, o sigui, això, aquest
no, és boníssim,
16 bits... Aviam. Intenten reproduir el que va ser, no?, el moment de James Bond amb la pistola.
És un superagent 86, una mica.
Una mica. James Bond. Ara. Aquest videojoc és un joc divertit, és de l'any 90. És un videojoc també que té ja els seus anys. Ets el superagent subaquàtic. Ah. És a dir, intentes... O sigui, has de protegir el món també una mica com en l'anterior, i com James Bond, sí. Però en comptes de combatre el mal fora del mar, diguéssim, el combats dins, i per això ets James Bond, que estàs dins de l'estany. Això, a veure, aquest videojoc és un plataformes bastant estàndard, diguéssim, és a dir, un videojoc que va superant nivells, etc. Sí. Però està bé, està divertit, i té la gràcia això, que jugues dins de l'aigua, que et pots moure més per tot arreu, diguéssim, sí. Perquè, clar, el Mario no pot volar, diguéssim, no? El Mario, imaginem-nos, plataformes 2D, va tota l'estona corrent d'un costat a l'altre, sí. I saltant com a molt. Clar, aquí et pots moure per tota la pantalla, diguéssim. No? És també una gràcia que tenien els videojocs. Pots moure't en cercles, pots fer el que vulguis. Doncs això, no? Una altra vegada, un exemple dels anys 90, d'un videojoc que passava dins de l'aigua i que estava a la mar de bé, i això s'han deixat de fer, o no estan funcionant massa els videojocs aquàtics, no s'estilen massa, perquè tampoc he trobat molts més exemples que això,
sí.
I vinc a reivindicar una mica això, els videojocs aquàtics i no els nivells aquàtics.
Veig que hi ha James Bond... 1, 2 i 3,
sí,
eh?
Sí, sí, també. Sí, sí, no, estem parlant tant Echo the Dolphin com James Bond.
Compte amb la saga James Bond.
Sí, no? La gent ja preguntava quin actor seria el nou James Bond. No, però és que no sé si és en el 2 o en el 3 que James Bond ja va sortir de l'aigua i llavors ja no era tant la mateixa idea, no? Però sí, sí, James Bond com a tercer exemple, com a quart exemple de videojocs que passen dins de l'aigua. I això, també el mateix que abans, videojoc de pagament en el seu dia sí, però que segur que es pot trobar... Si tu busques jugar a James Bond online o el que sigui, ho trobes,
es troba,
seguríssim.
Vale.
Són videojocs, vaja, que clar, en el seu dia, que costava... O sigui, el que feien aquests videojocs en el seu dia, el que necessitaven perquè aquests videojocs funcionessin, avui un ordinador t'ho fa amb els ulls tancats amb el mòbil, segur que també es pot jugar, de fet.
Yeah.
I ja està.
Està molt bé.
No em preguntis què faré la setmana que ve, perquè no ho sé.
No t'ho preguntaré.
Què passa a Sant Joan? A veure, videojocs i petards...
No, clar, però... que no,
ah, no, clar, la setmana que ve no hi ha programa. És Sant Joan, literalment.
És Sant Joan, literalment, no hi ha
felicitats,
programa.
Felicitats avançades.
Felicitats.
Gràcies. I doncs d'aquí dues setmanes encara sé menys el que faré. Ja està.
Joan Pont Alcaraz.
Quanta estona has estat? Des que he dit James Pont has estat amb això, eh?
Sí. Sí, sí, bàsicament.
Molt bé, molt bé.
Gràcies.
A tu i...
Fins d'aquí 15 dies, eh?
Exacte.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
...36 minuts que passa de la una del migdia... ...i atenció, perquè tenim supersorteig... ...no sorteig, no, supersorteig de la menorquina... ...a la caravana.
Així
bon
és.
Feixes, què tal? Bon dia,
bon dia, Joan. No m'has dit res, no, no passa no. Res. No passa res.
Tira milles, tu tira milles.
Doncs sí, tenim sorteig. Per què? Doncs perquè ens encanten les seves novetats per aquest any 2024 i han creat un munt de gelats amb matèries primeres nacionals i amb ingredients molt nostres per aquest estiu. I el resultat no podria tenir més bon gust. Atenció, sortegem dues neveres Polar Box plenes de gelats.
No, una no.
Són dues.
Dues.
Dues neveres.
Plenes de gelats.
Plenes de gelats.
Què més voleu, per favor?
Plenes de gelats. Les neveres d'estil retro, que t'encantaran, perfectes per portar a la platja o d'excursió, i amb els següents gelats a dins.
Ai.
Dos bombon Kikos amb blat de moro d'Aragó.
Mare de Déu, boníssim.
Dos bombon caramelo amb sal d'Eivissa.
No, si volies bombon, ja en tens dos.
Dos bombon amb ametlla de Tarragona.
Triple de bombon.
I amb ametlles de Mallorca, dos barretes vainilla caramel. Dos almendrados i dos truficonos.
Escolta'm, tot boníssim, això,
boníssim,
eh?
De la menorquina. I pels més petits també hi trobareu gelats.
Ep!
Dos polomenta menta del Mediterrani.
Boníssim, això.
Dos chocogol.
Chocogol, eh?
I dos stick danonino.
Pots tornar a dir chocogol com...
Chocogol.
Ara.
I dos stick danonino.
Està boníssim, això.
Ei, però... No deixis escapar aquesta oportunitat del sorteig de les dues nevera Polar Box que us regala la menorquina, tota plena de gelats amb nous sabors molt nostres.
Escolta'm, les neveres, que les hem pogut veure...
Són xulíssimes.
Són espectaculars.
Són espectaculars.
Feu-nos cas perquè són espectaculars.
Són espectaculars. Només heu d'enviar un WhatsApp al 663 99 30 62 amb el text La Menorquina. Repeteixo, 663 99 30 62 amb el text La Menorquina, indicant el vostre nom i cognom, i ens expliqueu a on portaríeu d'excursió aquesta meravellosa nevera d'estil retro. A la platja o a la muntanya? Així de fàcil.
Gràcies, Albert, eh?
A tu sempre.
Això és La Menorquina, això és Chocogol!
La Girocleta, amb Olma Giró.
21 minuts i arribarem a la una del migdia. Olma Giró, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, bona tarda. Què
tal, Judit Vallès?
Molt bé, bona vesprada.
Bueno, no sé si podrem aguantar el nivell de la promo de la menorquina.
Home, l'Albert estava entusiasmat. Albert, aplaudiments.
No n'hi ha per menys, perquè a l'estiu, gelats, neveretes retros... Qui no ho vol? Tant platja... No, muntanya o platja era la pregunta, eh? Jo et respondria a les dues. A mi em sembla bé, no, qualsevol de les dues.
A mi també. I a més, a l'estiu, a la platja estàs fresquet, perquè estàs a dins el mar, i a la muntanya també, l'aire de muntanya.
Jo
va molt bé, això.
Jo re.
Però escolteu, que ja hem parlat de les neveres. Vull dir, ara crec que hem de canviar la qüestió.
Sí, va. Anem cap a la Girocleta. Anem a voltar pel món.
I veureu l'enllaç, perquè, atenció, passem de parlar de neveres a parlar de Sant Joan.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
I és que ara ja podem dir que tenim el compte enrere engegat per Sant Joan. Queda, de fet, menys d'una setmana per tornar a viure la que diuen que és la nit més curta de l'any.
Sí.
Més curta de l'any per alguns, però no per tots.
Ja.
I em refereixo als animals que, com bé sabreu, s'ho passen molt, molt, molt malament per Sant Joan, pel so dels petards, els animals s'espanten, estan molt estressats. De fet, el 70% dels animals s'estressen moltíssim. I, a banda, que la nit nit de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan, la nit de la revetlla, és coneguda per ser una de les nits en les que s'escapen més animals de casa.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Es veu, resulta, que quan els animals estan espantats, doncs intenten escapar, tenen l'instint d'escapar perquè pensen, suposo, que si surten fora de casa, si s'escapen, doncs no hi hauran aquests sons tan estridents com els de petards. A veure, la solució no és fàcil, perquè, clar, si la gent doncs pot i té l'opció, sí que és cert que poden doncs anar a un lloc més tranquil, més aïllat, que no hi hagin sorolls, i llavors els animals no pateixen tant, però és evident que no tothom té aquesta possibilitat. Llavors, s'han de quedar a casa, intentar solventar la nit de la millor manera possible, seguint alguns consells d'algun professional, perquè, doncs, els animals no s'ho passin tan i tan malament. I nosaltres volíem posar aquest tema sobre la taula. Som conscients que no tothom es pot permetre marxar de casa seva a algun lloc més tranquil, ja sigui a la muntanya o on sigui, però no tothom s'ho pot permetre. Per tant, avui el que volíem era aportar els consells d'un expert, que en aquest cas, doncs, evidentment, és un veterinari, i a aquesta hora podem saludar en Pablo Oliva, veterinari del centre Invet. Bona tarda, Pablo.
Hola, molt bones tardes, què tal?
Molt bé, bé, gràcies per atendre'ns aquesta trucada, perquè crec que la girocleta d'avui, que aquesta secció, que aquesta trucada, que aquesta entrevista, és una entrevista que s'ha de fer, que és informació de servei, perquè sempre parlem de Sant Joan, parlem de petards, parlem de la festa, parlem de concerts, però molts cops ens oblidem dels animals que realment pateixen moltíssim aquesta nit. Llavors, ens agradaria moltíssim que ens fessis com un llistat de consells que hauríem de seguir per si passem la nit de Sant Joan amb un animal a dins de casa i en un lloc, tenint en compte doncs, que sonaran tota la nit petards.
Claro, por supuesto. Entonces, bueno, primero, como habéis dicho, lo más fácil es irte a algún sitio donde no haya petardo. Eso si no se puede, pues no se puede. Yo no puedo porque trabajo, y habrá mucha gente que no pueda porque no puede, entonces habrá que hacer otras opciones. 7 días que hay, porque quedan 7 días para San Juan, no vamos a conseguir una solución completísima de que el perro le puedas tirar un petardo al lado y le dé igual. Para eso hacen falta meses y meses y meses de trabajo, pero sí que podemos hacer muchas cosas para ayudar a que el animal, pues bueno, pues no lo pase tan mal.
Por ejemplo, a ver si nos puedes dar algún ejemplo.
O, por ejemplo, trabajo previo a la semana de San Juan, es muy importante conseguir que el perrito esté muy relajado y que se sienta como que esté en un spa. Entonces,
en un spa, pues, ¿eh?
Sí, exactamente. Entonces, aumentar mucho durante la semana antes de San Juan, pues el tiempo de olfateo durante los paseos, la estimulación mental en casa, dándole actividades mentales tipo, yo qué sé, pues meto un poco de comida en una toalla y que tú rebusques, la saques y tal y cual. Todo esto nos ayudará a que el animal esté un pelín más relajado de cara a la fiesta.
I això s'ha de començar a fer ja, o sigui, com una setmana prèvia. No s'hi val a fer-ho el mateix dia durant el matí, no, ja dies abans.
Ya vamos tarde, pues bueno, pues hay que empezar lo antes posible para eso. Pues al final, ¿qué es lo que relaja un perrete? Pues olfatear, roer, no huesos, porque claro, pueden dar problemas, pero yo qué sé, pues cosas tipo cartílago, orejas de cerdo, tal y cual. La estimulación mental, más que la física, que al final los pone más nervioso que relajado, pues todo esto hay que empezar ya. Y si encima lo podemos hacer en una habitación que sea una habitación en la que él se suele encontrar seguro, por ejemplo, a mi perra le encanta mi cuarto de invitados, pues entonces yo lo hago todo en el cuarto de invitados. Habrá otros perros que cuando se asustan se esconden en el baño, que es muy común porque no tiene ventanas y está más cerradito. Pues donde sea, pero tenemos que intentar coger un entorno en el que el perro se encuentre tranquilo, en el que el perro se encuentre seguro, en el que el perro piense, aquí no me va a pasar nada malo, y positivizarlo al máximo, para que así cuando lleguen los petardos, el perro diga, bueno, pues yo me escondo aquí, que es mi...
A l'espai segur. ¿Verdad?
Exactamente, mi sitio tranquilo y ya está.
Pablo, perdó, és que parles de perretes de gossos, però això també s'hi val per gats? Són els mateixos consells, els seguiríem igual o no?
Para gatos, de hecho, yo quería hacer un inciso muy importante, es los gatos muchas veces no nos damos cuenta de que lo están pasando mal porque son menos vocales, ¿no?, en su estadio. A lo mejor se esconde el gato debajo de la cama, pero ya está, no gimotea, no llora, no tal, pero lo pasan igual de mal, entonces... obviamente, actividades relajantes como que olfatee, pues el gato no las hace porque no es su naturaleza, Pero encontrar un espacio donde el animal se encuentre seguro e intentar aislar de sonido el día de San Juan, que eso también se hace con los perros, eso es súper, súper, súper importante.
Pablo, aprofitant que ets un expert i ets veterinari, tinc ganes de comentar com alguns consells que circulen, sobretot per internet, per exemple, i que si em digui, que em diguis realment si són uns mites que no els hem de seguir o que si realment doncs els hauríem de seguir. El primer que tinc apuntat i que es diu molt és que, per exemple, la nit de Sant Joan, quan comencen a sonar els petards, els animals, per si sols, tant siguin gats com gossos, es dirigeixen cap a un lloc de la casa que, doncs, sol ser el lloc on estan més tranquils perquè ells mateixos busquen el lloc menys sorollós. Llavors, diuen que se'ls ha de portar l'aigua i el menjar en aquest lloc on es cuien els animals. Això és cert o els hem de deixar l'aigua i el menjar al lloc de sempre?
No. Lo ideal es dejarlos en el sitio en el que... Quiero decir, si el animal ha escogido un sitio para esconderse, ese es su sitio y no tenemos que forzarlos a salir. Entonces, decirle, no, para ir a beber agua te debo forzar a salir de tu zona segura, eso no es... No es empático para el animal. Entonces, claro, sí, por supuesto, si el animalito ha dicho yo aquí debajo de la cama estoy seguro, pues debajo de la cama te acercamos tu comida, te acercamos tu agua, tu manta, algo que tenga nuestro olor. Nosotros mismos, hombre, no podemos estar debajo de la cama, pero si podemos estar lo más cerca posible de ellos, genial. Eso... Totalmente veraz.
Val. I llavors també diuen que va molt bé, dintre de tot, posar, per exemple, música clàssica alta, una música relaxant però alta, o la televisió, alguna cosa com que els estregui del soroll dels petards, que és més estrident i espanta més. Això és veritat?
Con esto hay un poco de disensión dentro, digamos, del colectivo veterinario. No es tan... Yo, de hecho, hice la especialidad de etología, ¿no? Y dentro del máster, dentro de la especialidad en la Universidad de Barcelona, había mucha disensión incluso entre los profesores de que decían, bueno, esto puede servir, puede no servir. Mal no va a hacer, pero yo no creo que el oído tan afinado que tiene un perro le vaya tampoco a ser la panacea.
D'acord.
Lo que nos recomendaban a nosotros no era tanto música clásica, sino música de percusión.
Ah.
Permite más fácilmente enmascarar, digamos, entre tambor y tambor, lo que es un petardo.
Música de percusió, d'acord. I llavors l'altra opció, la més dràstica, que algunes persones sé que segueixen, seria optar per una petita sedació o per alguns tranquil·litzants tirant més de pastilles, tant per gats com per gossos. Això, què en diries, Pablo?
Yo estoy muy de acuerdo con la medicación, no hay que tener miedo a la medicación. Ojo, ¿a qué medicación? Hasta hace muy poco, y de hecho... Había alguna clínica que tiene aún pastillas que se llaman es acepromacina, que es el nombre comercial, se llama Calmivet o Calmoniosan o cosas así.
¿Sí?
Estas pastillas lo que provocan es mucha relajación muscular, pero poca relajación a nivel de la percepción sensorial. Es decir, el perrito o el gatete no se puede mover, pero está percibiendo el entorno con normalidad, y eso es terriblemente estresante. Tú al animal dices, ah, mira qué relajado está, que no se mueve, pero realmente él está consciente de todo. Entonces, estas pastillas, que además son las típicas pastillas que son muy baratas y que se recomendaban hasta hace 5 o 10 años en todos lados y que aún, por desgracia, se siguen recomendando, estas no.
Vale.
O acudir a un veterinario a que te den una medicación que esté más actualizada, que esté más tal, yo siempre. Igual que cuando tenemos dolor, nos tomamos algo para el dolor. No tienes ansiedad, tómate algo para la ansiedad. Eso seguro.
I en aquest cas, les persones que tinguin un animal a casa el que haurien de fer és anar al veterinari i el mateix veterinari els hi receptarà alguna pastilla adequada, no?
Exacto. Es no aceptar cosas que te dé un vecino, no aceptar cosas que te dé una tienda de animales, no fiarse tampoco de las cosas que vienen sin receta, tipo los nutracéuticos, que son como una tila. Que si estás nervioso, bien, pero si tienes un ataque de pánico, una pila no te sirve de nada, sino ir a un veterinario, a un profesional que te recete algo de verdad, que haga el trabajo que tiene que hacer.
I llavors, Pablo, no és per comparar-ho perquè sabem que els dos animals s'ho passen fatal, però sí que hi ha una mica el mite de que els gossos s'ho passen molt i molt malament i els gats no tant, que doncs, diguem-ne que sostenen millor el soroll dels petards. Això és veritat o realment els dos s'ho passen igual de malament?
Yo creo que los perros son más abiertos en que lo pasan mal, pero los gatos lo pasan igual de mal. De hecho, hay un pico siempre post San Juan de problemas de cistitis en gatos que está muy relacionado con el estrés de San Juan, de gatetes que tienen cistitis por estrés, que tienen, es muy normal. Entonces, es verdad que los gatos son menos, eso, menos abiertos en lo estoy pasando mal, pues se esconden y ya está, y los perros pues escapan, aúllan, se hacen daño, tal y cual, pero creo que ambos los pasan igual de mal. El problema es que los gatos son más silenciosos en su pesar.
Y
Pablo, perdona, és que, clar, m'acaba d'arribar una informació... que aquí estem molt expectants perquè la vida d'Olma Giró fa unes setmanes va canviar des que va adoptar una gateta que es diu Mel. Què tal la Mel? Com la valoraries, la gata d'Olma Giró? Com a extremadament inquieta, podríem dir-lo?
Pablo, és que crec que no ho saps, però ets el meu veterinari. O sigui, el veterinari de la meva gata.
Ah, jo soy tu veterinari.
Sí. Sí, sí, sí. És que realment no havia de parlar amb tu, perquè ja ho saps que hem canviat la persona. Estava amb l'Eugeni, amb Pablo, i m'han dit, mira, al final amb en Pablo. I jo no sé ni com et deies, he vingut dues vegades, però sí que cada cop que anaves parlant i quan deies perrete i gatete, recordava que quan parlaves de la meva gata també li deies, i amb la mateixa veu, i dic, crec que ets el meu veterinari.
Ah, pues puede ser, pues...
Sí, vaig portar una gateta molt petita, de 2 mesos. Bueno, un mes tenia, que no sabia si era gato o gata, vas dir que era gata.
¿Quién es? Muy linda la gata.
Pablo, doncs saps què em diuen? Que sembla una abueleta, una gata abueleta, perquè té els bigotis molt llargs, eh, que no?
Sí, pues mira, si no tengo ningún mal recuerdo de ella, es que es buena, porque yo me acuerdo solamente de los que son, los que son reguleros. Pero sí, nos vimos... Hace una semana, ¿no?
Sí. Doncs era ella.
Bueno, doncs molts ànims, perquè aquesta gata probablement doncs patirà el dia de Sant Joan.
Sí.
I tot i que la Olma ens consta que té molt de carinyo per ella i que intenta fer-lo millor, doncs tu ja l'assessoraràs pertinentment, Pablo.
Exacte.
L'última pregunta, rapidíssim, Pablo. Els esprais que posen catnip com relaxant de gats, això va bé administrar-los-hi o millor que ho deixem de fer?
El catnip...
¿Sí?
No sirve como relajante.
Ah, ¿no?
El catnip es... quiero decir, te relaja igual que te relaja un porro. No te...
Ya, es... ho has explicat perfectament.
Sí, sí, no entrarem en detalls.
Claro.
D'acord. No, Pablo, doncs...
La gata feliç.
Sí,
no.
Exactamente.
Pablo Oliva, veterinari del Centre Invet, moltíssimes gràcies per portar-nos aquests consells que segur que molts oients hauran agraït de cara a la nit, a la revetlla de Sant Joan, que recordem que queda ja menys d'una setmana, i que vagin doncs relaxant els seus animals dies abans de la revetlla de Sant Joan. Moltíssimes gràcies, Pablo.
A vosotros.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
7 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Bona vesprada.
Bona vesprada, Olma Giró.
Com esteu?
La dueña, com es diu?
El propietari. Ja, és que jo, mira, per parlar del propietari,
dueña,
no...
Propietari.
No,
ell, no sé com dir-li, com li diríeu?
La companya de vida.
La companya de vida. No, sí, la persona que s'encarrega d'un gat. No sé, la persona que té un gat.
Que s'encarrega d'un gat.
Que té un
si
gat.
Com si fossis una passejadora de gats.
Bàsicament.
Ai, senyor.
L'amo, no? L'amo.
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 Això té connotacions...
Sí, bastant negatives.
Clar,
En Pablo, estem gran en contra... veterinari, ens acaba de confirmar el que portem bastants dies
pensant.
Setmanes. Que és que Olma Giró doncs, fa feliç a la seva gata. Perfectament, Olma Giró.
Bé, què, bona vesprada? No, però... Parlarem de gats i gossos.
No, però és que està molt bé el que hem fet, perquè sobretot... Totes les persones que tenen aquests animals de companyia, pateixen moltíssim per ells, i per tant aquests consells i aquestes recomanacions. I anem tard, ha dit el Pablo.
Anem tard. A mi això m'ha espantat, perquè dic, bé, vaig amb temps, i ja he volgut fer el tema una setmana abans per fer un previsió, doncs...
Sí, però ha deixat com entendre que realment pots entrenar les teves mascotes, no?, perquè es tirin petards.
Ah, sí, però això ja anem tardíssim.
Però anem molt tard, però que es pot arribar a entrenar, la
mascara l'any que ve.
Un any vista. Bueno, doncs aquí queda per la posteritat aquesta entrevista veterinària, i ara va una miqueta de Foro Cotxes, va, José.
Doncs Foro Cotxes, va, Rafa, què ens portes avui?
Vinga,
a Foro Cotxes?
Va, una miqueta de Foro Cotxes, espera't. Espera que no m'escolto amb aquests auriculars. Ara. Aquesta m'agrada. Los que dormís con la ventana abierta, ¿qué hacéis cuando se entra toda la claridad a las 6 de la mañana?
Clar, no és un problema que tinguem nosaltres, no, perquè no ens aixequem quan és de nit.
En aquest cas, l'equip del matí d'aquesta casa doncs no pateix aquest problema, perquè saps, jo personalment m'aixeco molt aviat de les 6.
Ho sabem.
Llavors, no sé, però bueno, és una cosa que de vegades pot passar, no?
Sí, a mi saps que em fa molta ràbia, no sé si us passa, que durant la setmana jo almenys no baixo la persiana perquè no em molesta a les 5 del matí. Llavors, quan arriba el cap de setmana no te'n recordes de baixar-la perquè ja es queda en aquella posició, i després sí que ho passes malament els dissabtes i els diumenges. Vale.
Llavors, aquesta és la pregunta. Què feis quan s'entra tota la claritat a les 6 de la mañana? Primera resposta, seguir durmiendo. Hi ha gent que no li afecta en res. Després, quan descubres lo que és un estor o una persiana, vas a flipar. La gent diu, bueno, pots aixecar-te, no?, o utilitzar la persiana o l'estor, sí, i ho evites. Un altre diu antifaz.
Ah, oh no, dormim això, impossible.
Jo a casa meva, en el nucli familiar, hi ha una persona que dorma amb antifaz.
La teva filla preadolescent de 7 anys, de 10?
No, l'adolescent.
Ah. Jo també conec persones que dormen amb antifaz.
Aquesta s'ha acostumat, oi? Escolta, s'ha acostumat a dormir amb antifaz i ja no sap fer-lo sense antifaz. A més, ha de buscar un que sigui...
Saps, de seda.
No? Sí, exacte, tot molt suau i no sé què.
Home, clar.
Per tant, això. I després hi ha un altre tipus de respostes que diu: la gente de bien a las 6 estamos en pie. Saps?
Clar. No, i perdona que t'ho digui, Espanya és dels pocs països que té persianes. Hi ha molts països que no tenen.
I els països nòrdics no en tenen,
veus?
No
en tenen. No és una cosa molt espanyola,
no
les persianes.
Persianes.
No sé, potser encara no els hi ha arribat.
A vegades però... no tenen ni cortines. Vull dir que des del carrer a vegades pots veure tot l'interior de la casa.
Sí. Això ja investigarem.
Poca intimitat.
No ho sabia, jo, això.
Les persianes són espanyoles.
És que em sembla com molt útils.
A mi també.
Perquè... No, és estrany.
Perquè si tens bueno, la finca de davant, no?, una mica, tu tires la cortina tranquil·lament, o vols a mitja tarda, no?, que no entri...
Clar.
No, en fi, ja sabran els nòrdics. Després hi ha un altre que diu, aquest, si em sembla bé, per culminar aquest petit fil de Foro Cotxes, diu: me levanto, pego un grito deseándole los buenos días al vecindario y bajo la persiana. Aquest és especialista.
Aquest s'ha quedat a gust.
Aquest és especialista en fastidiar als veïns. Escolteu, doncs, tinc més fils, evidentment, però jo no sé si val la pena començar-los aquestes alçades. Però, per exemple, aquest el podem desenvolupar en altre moment. Diu: los actores de Friends actualmente ganan 140 millones de euros al año.
Què dius? Per drets d'autor i
per
tal.
Per drets d'autor de
fort,
Friends.
Eh?
Sí.
Qui estigués aquesta sèrie?
És increïble. Hi ha un Foro Cotxero que contesta i diu: todos no.
Ai, no volia riure. No volia riure.
Humor negre.
No m'agrada gens l'humor negre, fora. Doncs, no he rigut.
Doncs t'ha fet gràcia, ho imagino.
No.
Lamento, però t'ha fet gràcia. En fi.
Mira, tots amics, si conduís aquest programa, 59 minuts que passa de la una del migdia, no ho havia dit mai, això, 59 minuts que passen. Mig minut i arribarem a les dues del migdia. Us espera a Estel Migdia amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius per donar-vos tota la informació. Nosaltres hi tornem demà, si Déu vol, a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.